més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Ahir començàvem el programa amb aquesta frase: 2013, 2014, 2016 i, per què no, 2023. I després, al vespre, a Ràdio Sabadell, sonava això.
Això s'ha acabat, xiulet final. Aquí a Budapest, a la piscina Alfred Callós, l'Astralpool Natació Sabadell, que és supercampió d'Europa per quarta vegada.
L'expedició de l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení torna aquesta tarda des de Budapest i ho fa amb aquesta quarta Supercopa d'Europa a l'equipatge. Per 14 a 11 va guanyar el club a l'UPC Budapest per regnar com ningú, com cap altre, en aquesta competició. Només el Sabadell pot dir que té 4 trofeus d'aquesta Supercopa a les seves vitrines, superant ja en un l'Olympiacos, que en té 3, i totes en qüestió d'una dècada mal comptada, demostrant que des de fa anys, amb alguna intermitència, però sense que ningú se li acosti en un domini tan perllongat, el Natació Sabadell és qui fa millor waterpolo al continent i qui més ho està allargant en el temps.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De seguida anirem a Hongria amb el Pau Vituri. Abans, a l'altra banda del vidre, us envio una abraçada, la Beatriz Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça va perdre 1-0 a Hamburg ahir contra el Shakhtar Donetsk i la classificació matemàtica pels vuitens de la Champions de futbol masculí haurà d'esperar. També ahir, festival golejador de l'Atlético, que va apallissar 6-0 al Celtic. Avui, entre d'altres, tenim un Real Sociedad Benfica a 3-7 i l'Arsenal Sevilla i el Madrid Braga al segon torn a les 9 en punt de la nit. El Barcelona d'handbol debuta a 3:45 d'aquí a una estona a la Superglof a Dammam. L'equip de Carlos Ortega s'enfronta a l'Al Nor de l'Aràbia Saudita en aquest primer partit. I a més, en bàsquet, a 2:09, partit de l'Eurocup masculina, Joventut London Lions a l'Olímpic de Badalona. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
De seguida, insisteixo, anirem a Budapest. Abans passarem per la nova Creu Alta perquè d'aquí a uns minuts compareix en roda de premsa David Astals. També parlarem de segona catalana, de billar anant fins a Malta, rugbi, vòlei, bàsquet o tenis taula, si tenim temps per fer-ho tot.
L'actualitat de la primera ref.
Avui es juga una de les dues eliminatòries de la primera ronda de la Copa del Rei que es van suspendre per la meteorologia, amb la presència d'un rival del Sabadell, el Sestao River, que visita la Gimnàstica Segoviana a les 6 de la tarda.
La notícia curiosa.
Una dada curiosa de la jornada d'ahir a la Champions. En el grup del Barça, el central del Porto, Pepe, l'ex del Madrid, entre d'altres, s'ha convertit en el jugador més veterà en tota la història en marcar un gol a la Lliga de Campions. Ho ha fet en més de 40 anys i supera un mite, Francesco Totti, que era qui tenia aquest rècord.
De quin partit no estarem pendents?
No partits, sinó partits. Dos d'ells que han arrencat, si han estat puntuals, fa 8 minuts, Fab Leopard de Douala i Foncha Renaixents, des de la una en marxa a la Elite Chu de Camerún.
I a les xarxes socials.
Ens deixareu que avui ens mirem una mica al Malik, els vídeos del Vituri des de Budapest amb el trofeu aixecat per l'Astralpool femení, la quarta Supercopa d'Europa, que podeu trobar a @radiosabadell, a X, per exemple, o també a Instagram, deia el mateix Natació Sabadell al seu perfil oficial de Twitter: moltes gràcies pel vostre suport incondicional, doneu veu als nostres èxits.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat com és Àlex Cortell.
Hotel Suís.
A Em ve de gust saludar el Pau Vituri. D'aquí a una estona anirem cap allà, cap a Budapest, a veure quina veu té, tot i que la Mireia Sanz a primera hora del matí al Cafè de la Ràdio ja ha comprovat que s'ha portat prou bé el Vituri a la nit hongaresa, després de conquerir aquesta quarta Supercopa d'Europa de waterpolo femení de l'Estalpul Natació Sabadell. Però abans, aquest sí que no hauria de tenir problemes a la veu, suposo que no els té perquè l'he vist aquest matí a la ràdio. Sergi Garcés, nova Creu Alta, què tal, com estàs?
Bona tarda.
A no ser que l'hagis perdut pel camí, tot bé, no, de veu?
Sí, tot bé, tot bé. Fa fred per anar amb moto ja, però encara aguantem.
Home, aquesta hora no.
O sigui... Déu-n'hi-do, eh? No, m'he hagut de posar guants ja.
Ah, temporada d'hivern, per tant, ja.
Sí.
10 minuts per sobre de la una. En 5 minuts, en teoria, si són puntuals, ha de comparèixer David Estals. Avui, per això, és dia de tornada a la feina de l'equip. Per tant, no sé si això allarga una miqueta tots els timings o no. O quin panorama t'has trobat quan has arribat a la nova Creu Alta?
No, avui l'entreno era aquí, de fet, en aquest mateix escenari, aquí a l'estadi de la nova Creu Alta, i per tant, encara que s'hagi allargat molt o poc, perquè sí que hi ha hagut una petita sessió de vídeo posterior a l'entrenament, diria que la pràctica totalitat o la gran majoria de la plantilla ja ha enfilat cap a casa. Per tant, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, hauríem de ser puntuals, a no ser que el protagonista, que David Estals, ens hagi perdut per aquí.
Quin protagonista, eh? Quin inici. Jo crec que és de les poques notes positives que està deixant la temporada, no perquè sigui sorprenent, perquè pràcticament des del primer partit de Lliga que venim reclamant la seva renovació, que acaba contracte, etc, i n'ha parlat de sobres, per exemple, aquí a Ràdio Sabadell, en l'entrevista que li van fer fa un parell de mesos tranquil·lament, però dins d'un nefast inici de temporada és de lo poquet que salvaríem, eh?
Sí, de lo poquet que saps que és garantia com a mínim de donar la cara, que ja és més del que hem vist en algun dels partits de l'equip en tònica general. Per tant, un jugador que a més et dona aquesta versatilitat, aquesta capacitat de ser doncs, polivalent i que el puguis fer servir de diferents peces, doncs sempre és important, sobretot quan et rendeix al nivell que et rendeix David Estals. Per gent encara, o per alguns aficionats, encara amb un perfil baix, però clar, veient la tònica general de l'equip, diríem que no és que estigui al mateix nivell, no, és que està molt per sobre de la mitjana del que està oferint l'equip aquesta temporada.
T'he de preguntar per Beitia, després en parlem. Ahir ho vam fer en profunditat, malauradament, per la lesió que l'obliga a dir adéu a la temporada a Pablo Monroy. Per tant, aquí Estals també té molt a dir perquè jugarà en el carril dret en absència del castellonenc. Però abans de tot, estem centrant-nos molt en la parcel·la purament futbolística, esportiva, avui dia de tornada als entrenaments. Dissabte, duel català al Johan Cruyff contra el Barça Atlètic. Vam deixar-ho tot plegat després del partit contra el Sanse amb un ambient enrarit, però sense haver d'esperar notícies dràstiques, com a mínim, de forma imminent. Hi ha alguna novetat al voltant de tot això, Sergi, o no?
No, la veritat és que avui, si hagués de fer cas al que és l'ambient per aquí per l'estadi, moltíssima tranquil·litat, algú dirà, ja, però és que no cal que estiguin reunits aquí, és evident, per tant, això tampoc no et treu de pobre a l'hora de fer l'explicació. En línies generals, gairebé el que dèiem ahir, Adri, que al final la versió oficiosa, que no oficial, des del propi club, és la de mantenir com a mínim la calma activa fins al partit del Barça Atlètic. Sí que s'estan fent reunions, sí que ens consta que està havent-hi reunions, que està havent-hi fins i tot doncs, una mica de tantejar el mercat pel que pogués ser en cas de que les coses no vagin massa ben dades aquest dissabte a l'estadi Johan Cruyff, però que la idea, i si no es trenca res, i estem ja dimecres, per tant, molt greu hauria de ser perquè es trenqués alguna cosa, és que no hi haurà cap mena de decisió abans d'aquest partit del dissabte, aquest duel català davant el filial del Futbol Club Barcelona.
Doncs queda dit, i és d'aquelles setmanes que a mesura que avanci, bé, jo crec que a mesura que avanci la mateixa dinàmica de la setmana et porta més a parlar del Barça Atlètic que no pas de totes aquestes històries, però vaja, estarem atents. David Estals, en roda de premsa, va, a la sala de premsa Miguel Creda de la nova Creu Alta.
Doncs assegut, xandall de color granatós, vermellós. Ja tenim el jugador del barri de Poblenou preparat. I quan doni el tret de sortida al cap de premsa Agustí Bernat, començarem. Sí, hola David, bona tarda. El primer que vull preguntar, més enllà de l'estat anímic, de com us trobeu, si aquests dies, avui, el dia de tornar de la feina després del dia de descans, heu arribat a alguna conclusió entre vosaltres mateixos de què us està faltant, què li està faltant a l'equip per ser capaç de tirar els partits endavant?
Bueno, llevamos como ya han comentado mis compañeros, varias semanas hablando entre nosotros, y al final es que hay que dar un paso adelante todos e intentar no encajar los primeros minutos y eso, dar un paso adelante todos y mejorar día a día.
Més que el futbolístic, un aspecte anímic, el reaccionar, el trobar una victòria per el que sigui aquest punt d'inflexió.
Sí, al final esto del fútbol también muchas veces son dinámicas. El vestuario la verdad es que está jodido, llevamos 5 derrotas y vemos que no salen las cosas, pero una victoria ahora sería un punto de inflexión y nos iría bastante bien.
Partit del Barça Atlètic, per veure malament, pot marcar moltes coses.
Com
estan ells? Si no tenen aquesta pressió afegida.
Ja más lejos de la permanencia, metidos en descenso, con Gerard seguramente jugándose muchas cosas.
Sí, ja s'està jugant coses també, el club també. Com estan?
Bueno, al final lo afrontamos como una final. Tenemos muchas ganas. Yo tengo el recuerdo de estos dos años que ese campo no se ha ido bien. El año pasado llegábamos en una dinámica parecida y ahí acabamos ganando 1-4, y es lo que he comentado antes, que una victoria sería un plus para todos.
Sí, m'agradaria preguntar-te també com, ara en la línia del que comentava el Joan, com veus el míster, com veus el Gerard o l'estaf tècnic, sabent que és evident que vosaltres us esteu jugant molt, però que segurament la peça més feble sempre en aquesta història del futbol acaba sent sempre l'entrenador. Com el veus? Com te l'has trobat?
Bien, Gerard está con muchas ganas desde el primer día que llegó. Nos intenta transmitir calma y eso, que él, como todos, está nervioso, pero nos intenta transmitir calma. Hace muchas horas, después nos lo transmiten a nosotros en el campo con vídeos y están haciendo una faena muy buena y al final es lo de siempre. Si se pudiera, no se cambiaría el entrenador, pero es la primera ficha que es la que se mira, pero están haciendo un gran trabajo.
Tema personal és dels jugadors, evidentment, dels més destacats, com hem comentat ara fa un moment, el seu caràcter, les seves ganes.
No sé si serveix de consol personal.
Si és consol personal, el seu paper.
Sí, però al final a mi el que m'importa és l'equipo. Si pudiera cambiar, ser menos destacado y que el equipo gane, ahora mismo lo haría, porque somos un equipo y necesitamos salir de esto cuanto antes.
S'enfronta com una final. Si aquest és el missatge del cos tècnic, el fet de que el partit de dissabte sigui una final.
No, bueno, el míster no nos ha transmitido como eso, pero ya desde dentro nosotros mismos tenemos que sacar nuestro orgullo y eso, y cada partido a partir de ahora tomárnoslo como una final, porque nos estamos viendo ahí en el pozo y la verdad es que no es nada de buen gusto para nosotros.
Sí, parlar de la teva polivalència és ja un discurs molt manit. Malauradament, aquesta setmana hem tingut una altra greu notícia, una notícia molt greu en quant a l'aspecte físic d'un company de Pablo Monroy. Això deixa l'equip sense un lateral dret natural i no sé si aquí ens ve al cap que, evidentment, tu ja has actuat com a carriler en aquesta posició. Creus, intueixes que et tocarà viure ara en aquesta posició, que seràs l'escollit, i com et veus en aquesta circumstància?
Sí, bueno, al final lo que tú dices, ha sido unos días jodidos porque Pablo ha sufrido la lesión, el grupo ha quedado tocado porque ya son dos esta temporada y le deseamos mucho ánimo, pero sí, me tocará a mí o a cualquier compañero, pero es lo que he comentado más de una vez. Yo estoy acostumbrado a jugar en diferentes posiciones del campo y donde me diga el míster, pues lo intentaré hacer lo mejor posible para ayudar lo máximo al equipo.
Que ara no és moment de mirar classificació, com deia Gerard Bofill, però és evident que tothom mirem que estem a 6 punts. L'avantatge és que queda molta temporada per endavant i és una diferència encara salvable. Se ha reaccionado ya.
Estos días lo mejor es, como dice el míster, no mirar la clasificación, centrarnos en nosotros, en el día a día, en sumar los máximos puntos. Es verdad que queda mucho, pero contra antes salgamos de ahí abajo, mejor para nosotros, para la afición y para el club. y eso, centrarnos en el día a día y conseguir la victoria lo antes posible.
El missatge és aquest, de fer aquest pas endavant. Si s'ha fet autocrítica aquestes setmanes dins del vestidor.
No sé a què viene ese mensaje. Si realmente creéis que los jugadores podéis dar...
Si creuen que poden donar més del que estan donant.
Sí, és lógico que por ganas no es, pero es verdad que podemos dar un paso adelante en tema de un control, una conducción, de cara a puerta... Los goles que encajamos, que la mayoría han sido fallos nuestros. Sí que es verdad que nos hemos sentado estas últimas semanas, hemos puesto las cosas y no lo hemos dicho toda la cara, y es lo que hemos pedido, dar un paso adelante, dejar lo malo atrás y a partir de ahora, pues, como si fuera una temporada nueva y dar ese paso adelante en todo el equipo.
I tot això posar-ho a prova segurament contra un dels equips que més fàcil troba on fer mal al rival, i que a més saps que el Barça Atlètic està en una molt bona dinàmica també. No sé si això ho fa que sigui o més difícil encara, o al revés, com deies també ara fa una estona, que sigui aquest punt de dir, bé, entre cometes, no tenim massa a perdre més i és una bona oportunitat de fer un cop de puny damunt la taula.
Sí, bueno, al final no deja de ser el Barça, sí que són jugadores muy jóvenes, pero no dejan de tener esa calidad, y al final yo lo veo un rival que nos va a proponer mucho defensivamente, pero es un equipo que se le puede hacer mucho daño y saldremos a ganar el sábado.
Una pregunta per l'afició, si va arribar el rebombori que va haver-hi aquí a la porta de tribuna, però durant el partit l'afició ha estat al costat de... dels jugadors, sobretot els últims minuts quan l'equip va reaccionar. No va haver-hi cap sensació de queixa ni de crítica durant el partit.
Como siempre está muy bien, está apoyando al equipo. Nosotros entendemos, y es lo más lógico, que silben y eso, no están saliendo las cosas como esperábamos, pero bueno, yo les animo a que sigan viniendo y que nosotros daremos ese paso adelante porque se lo merecen todo y daremos todo para dárselo.
Sí, en esta línea, la situació evidentemente no ayuda, pero...
La situació no ajuda, però el desplaçament de dissabte és un dels clàssics de l'afició, sempre porta gent. Si demanen d'alguna manera a l'afició que és dia important, com perquè estiguin amb l'equip a Sant Joan d'Espí.
Sí, bueno, yo personalmente dentro del vestuario les pedimos y las animamos a que vengan. Es lo que he comentado antes, estos dos últimos años la afición al Johan ha sido una locura. Llenamos gran parte de la grada, los resultados allí han sido muy buenos y eso, les animamos a que vengan, que saldremos a por todas.
Sí, jo vull fer l'última a títol molt personal i dintre de la relació que podies tenir amb ell, si aquesta setmana has parlat amb Pau Víctor, si has comentat alguna cosa amb ell, o ets dels que prefereix durant la setmana prèvia no parlar-ne i ja ens trobarem el dia de partit.
No, sí, he hablado con él por el tema de la camiseta. Al final yo con Pau he coincidido muchos años, le tengo mucho cariño y nada, comentamos eso de si podía cambiar la camiseta y eso, pero nada del partido y nada.
No, doncs vinga, som-hi.
Com recordes la victòria de l'any passat al Johan?
La verdad es que fue un día muy bonito, muy especial. Era el segundo partido que yo salía de titular. Al principio iba nervioso, pero recuerdo hacer muy buen partido yo, tanto yo como el equipo, y eso que te digo, la afición, hubo mucha gente, luego fuimos allí a celebrarlo con ellos, y muy bien, un día muy bonito y muy especial para mí.
Avui no hi ha pregunta de... No, perquè s'ha considerat des del Departament de Comunicació que no està al pati per bromes. Que ara és una evidència, que no està al pati per bromes ni per molta cunyeta. I per tant, aquesta setmana, mira que et dic, crec que amb bona decisió, o com a mínim així ho veig jo, s'ha pres la decisió que no hi hagi la típica pregunta entre els propis companys.
Hauria estat bé que Pau Víctor fes la pregunta.
Estaria bé. I mira, no m'estranyaria ni un pèl que l'hagués fet. perquè a més era dels molt actius,
sí,
dels que tenia ganes de saber si la seva havia estat l'escollida minuts abans de les rodes de premsa.
Doncs ens quedem sense pregunta del company. No ens quedarem sense Pau Víctor per això, eh? No el tindrem en directe com és habitual. El Futbol Club Barcelona no permet als seus futbolistes parlar als mitjans de comunicació, però sí que tindrem alguna declaració, si tot va bé, demà, aquí a l'Hotel Suís, del davanter ara a les files del Barça Atlètic, cedit per part del Girona. Teníem un tema pendent, Sergi?
El de Uns quants.
Ah, doncs
jo tinc algun més.
Doncs jo començo pel de Carlos Beitia i després tu ja em vas llançant els que vulguis. Dins de la gravíssima notícia que vam rebre ahir amb la confirmació de la lesió de Pablo Monroy, sabíem, evidentment, que no estàvem parlant del mateix tipus de lesió, perquè en el cas del de Massanassa era una lesió muscular, però ha quedat fins i tot en menys del que semblava en un primer moment. Per tant, aquí, com a mínim, una bona notícia a la qual aferrar-nos.
Sí, una bona notícia. Hem pogut parlar amb ell. De fet, hem pogut parlar amb els dos, eh? Amb Pablo Monroy l'hem vist sortir amb crosses, ni que fos per donar-li aquest punt d'ànim, ara que segurament haurà d'estar pendent de dia d'operació, d'intervenció i de molta, molta recuperació. Per cert, parèntesi, hem vist també per aquí, com és habitual, Javi Gómez. I hem parlat amb Carlos Beitia simplement per confirmar el que ja hem anat dient al llarg de les últimes hores en els butlletins horaris de Ràdio Sabadell i que ara podem acabar de confirmar. Per sort, tot va quedar en un petit ensurt, un avís, no una punxada, un avís. Estem parlant d'una sobrecàrrega muscular que el farà, si no és imprescindible, guardar repòs aquest cap de setmana, és a dir, per prevenció, per no forçar més i que no haguem de patir alguna lesió, algun trencament més important, és molt probable, gairebé segur, que el de Massanassa no jugarà al Johan Cruyff, però que quedarà en això, en una setmana només, i que, per tant, no hauria de tenir problemes, Adri, per jugar la setmana que ve, si així ho decideix Gerard Bofill, doncs davant el Club Deportivo Lugo.
Doncs queda dit, i la millor de les notícies, no hi ha trencament en aquest cas, estàvem pendents ahir de les proves mèdiques, deia el doc l'Agustín Fernández, i afortunadament aquestes ens han deixat aquest cop sí una notícia positiva. Més coses des d'aquí, des de la Nova Creu Alta, Sergi.
Doncs mira, simplement per acabar de esvair, a risc d'equivocar-nos, perquè queden dies, eh? Encara queda la sessió preparatòria de demà i la de demà passat divendres. Tot apunta perquè era una part del debat i segurament entre els aficionats del Sabadell ho hem pogut anar llegint en els diferents programes de la casa, sobretot el Tribuna Preferent del dilluns, que sí, hi hauria canvi de dibuix. I més partint de la base que jugues amb un equip com el Barça Atlètic aquest cap de setmana, que com deia ara David Estals, t'exigirà i molt defensivament parlant. Doncs pel que hem pogut mig espiar, deixa'm que ho digui així, la idea és que continuarà la línia de 5, o aquesta línia de 3 centrals i 2 carrilers, però fins i tot pot haver-hi sorpresa en qui ocupi el central esquerrà, perquè tot fa pensar que Sander no caurà de l'11 titular i que Antonio Sánchez, que torna després de complir sanció, se'n vagi a cama canviada cap a l'esquerra. I que Toni Herrero, que torna a l'11 titular, o torna en aquest cas també després de complir sanció, pugui ser el carriler esquerrà.
I això implica que el damnificat seria Carrión?
Carrión. Carrión i Ricard Pujol.
Sí, sí, sí.
Serien
sí,
els dos que caurien en aquest cas del teòric 11 titular, o com a mínim de l'11 titular de l'últim partit. Serien els dos damnificats a tota la banda esquerra. Toni Herrero tornaria per jugar de carriler, Antonio Sánchez tornaria per jugar a l'esquerra per continuar amb Sander Ballero, que va ratllar a un molt bon nivell jugant com a central al passat cap de setmana. Per la resta, apunta el nom de Nando García, que té molts números d'entrada també a l'11.
Doncs aquí un punt de meritocràcia, eh? Sander Ballero, bon partit, continuaria com a titular. Nando, aportant des de la banqueta bastant, podria tenir més protagonisme. Veurem quin rol té Vladis, per exemple, que també va fer un molt bon partit. I està jugant en el carril dret, no queda un altre, amb l'absència de Monroy. Doncs queda dit, i queden dies per davant, per tant, segur que va madurar durant la idea, el cos tècnic encapçalat pel Gerard Bofill, i segur que li podrem preguntar, no sé si per sortir molt o poc de dubtes, això ja dependrà de quan vulgui explicar el de Sant Aniol de Finestres demà passat en roda de premsa. Tens alguna cosa més per aquí, Sergi, o no?
Molta tranquil·litat, molta calma, els coloms fent feina damunt la gespa de l'estadi de la Nova Creu Alta, que està molt, però molt castigada, eh? Està realment un altre cop, jo crec que el fred ja està passant més factura de la que ja de per si té el temple.
Doncs sí, això sí que malauradament no és notícia i està bastant fotut el tema. Sergi, que vaig a parlar de segona catalana i de seguida cap a Hongria. Una abraçada, vigila amb la moto, ara.
Vinga, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Un minut per creuar l'equador del programa d'avui per arribar a dos quarts de dues. A la segona catalana ara feia setmanes que no vèiem els tres equips sabadellencs puntuar en el mateix cap de setmana. En aquell cas, a la tercera jornada va ser una plena de victòries i ara, a la novena, parlem de dues victòries i un empat, amb tots ells jugant a casa com a locals. Comencem pel Can Rull Rómulo Tronchoni, que va vèncer per 3-1 al Voltregà i que va trencar la ratxa de dues derrotes consecutives. L'equip dirigit ara per Alfonso Martínez es va avançar per partida doble després del descans i, tot i encaixar un gol al tram final, el Can Rull va tancar el partit amb un gol de penal. El tècnic es mostra molt feliç, sobretot per qui va transformar aquest llançament des dels 11 metres.
José Soto, que volvía tras un año de lesión por rotura del ligamento de la rodilla, pues metió el balón dentro. Y bueno, pues eso fue una alegría triple casi por la tranquilidad para el partido que nos daba, que ya estaba acabado, porque conseguíamos los tres puntos y por quién hizo el tercer gol, que estábamos muy contentos con su vuelta.
Els arlequinats es desplaçaran ara cap al Berguedà, on hauran d'enfrontar-se al Berga diumenge a 4:45 en el partit que tancarà la jornada 10. Els de la zona oest són setens amb 14 punts, 3 per sota del seu rival. El Sabadell Nord, per la seva part, també va guanyar i amb contundència per 4-1 al Navàs. Els de Can Urià, que han capgirat amb dues victòries consecutives la mala dinàmica d'aquest inici de Lliga en què només van sumar una victòria en les 7 primeres jornades. Part del mèrit d'aquestes dues victòries és per Mbemba Abdul, que ha fet doblet en ambdós duels, sumant un total ja de 5 gols aquesta temporada. El propi Mbemba es mostra amb molta convicció de poder perllongar el bon moment de l'equip.
Lo afrontamos con mucha confianza, con ganas de seguir con la racha buena que tenemos y pues arriba, que nosotros ahora no nos puede parar nadie y vamos a tope.
Amb aquests 6 punts de 6 possibles, el Sabadell Nord ha escalat fins la desena plaça amb 12 punts. El conjunt dirigit per Cristian Barea disputarà el pròxim partit dissabte a 6:15 a domicili contra el Rubí Atlètic. I per últim, el Tibidabo Torre Romeu va empatar contra l'Atlètic Gironella, 1-1. Són dues jornades seguides sense conèixer la victòria després d'haver aconseguit prèviament 3 triomfs consecutius. I tot i això, el Tibi és el millor classificat dels 3 equips de la ciutat, 6è, amb 14 punts, els mateixos que el Can Rull, després d'aquest duel directe de la part alta contra el Gironella. L'equip dirigit per Toni Sallés disputarà aquest cap de setmana un duel de proximitat al camp de la Romànica, al cué del grup. El tècnic afirma que hi ha una rivalitat especial i que en aquests partits no importa massa la classificació.
Sí, peor defensa, colista, pero ya te digo, es un derbi, es su campo, ellos nos tendrán ganas como nosotros a ellos, entonces la clasificación en estos partidos para mí importa poco, porque este equipo, ya te digo, se vienen arriba y sobre todo nos conocemos todos y hay como, bueno, pues esa rivalidad especial que el jugador pues te da el 200% y ellos lo van a dar seguro. Entonces nosotros tenemos que estar muy serios, no pensar que porque sea el colista vayamos a ganar fácil. Si ganamos, perfecto, y si no, pues habrá que apretar un poquito para ganar, claro.
Aquest La Romànica Tibidabo Torre Romeu serà diumenge a 1:15 del migdia al camp del conjunt barbarenc. Publicitat i marxem fins a Budapest.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
En Ego estamos cocinando un Black Friday por todo lo alto. Durante todo el mes de noviembre, llévate tu nueva cocina de diseño, sin IVA y con una Smart TV o una batería de cocina de regalo. Visítanos y encuentra la cocina que siempre has querido. Ego, tu cocina de diseño al mejor precio.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi va, marxem fins a Hongria, marxem fins a Budapest. L'Astralpool Natació Sabadell ja té a les seves vitrines. De fet, la porten d'aquí a res, a 3-4 horetes camí de Sabadell, la seva quarta Supercopa d'Europa de waterpolo femení.
Això s'ha acabat, xiulet final. Aquí a Budapest, a la piscina Alfred Callós, l'Astralpool Natació Sabadell, que és supercampió d'Europa per quarta vegada, la primera des del 2016, ho celebren.
Així ho explicava ahir al vespre el Pau Vituri aquí a Ràdio Sabadell. 14-11 contra l'UPC Budapest i quarta Supercopa d'Europa per la per tota la plantilla de David Palma, de les Maika García, Mati Ortiz, Laura Ester i companyia, les que ja en tenien 3 i les que, de seguida en parlarem també segur, s'estrenaven ahir en aquest palmarès de la Supercopa. Comparem la seva veu, si us plau. Pau Vituri, com ha anat la nit aquí a Budapest? Com estàs?
Està perfectament la veu.
Què ha passat aquí? Que no hi ha hagut festa?
Ets un provocador. Clar, home, que hi ha hagut festa, però és que són pràcticament les dues del migdia.
No, sí, clar. De quin perfil de festa estem parlant, per ubicar-nos?
Es va celebrar bé.
Hora d'anar a dormir?
Més cap a les 4 que cap a les 3.
Ah, molt bé. Bon ambient, no? Un dimarts,
sí.
Dimarts a la nit a Budapest?
Gratament sorprès amb la vida nocturna de Budapest un dimarts a la nit, t'ho he de dir.
T'hi quedaries, lladre.
No me l'esperava aquesta,
T'hi quedaries,
No, que hem de tornar, que hi ha futbol al cap de setmana.
Va, anem al partit. Victòria de 3, 14-11. Et va sorprendre d'entrada que l'UPC plantés cara o no?
Sí, la veritat és que els pronòstics deien que seria una victòria còmoda de l'Astralpool, que realment va ser així. Jo, particularment des de la piscina, no vaig tenir la sensació que perillés la victòria en cap moment. Però bé, sí que bé, em va sorprendre que l'UPC aguantés fins pràcticament al final.
Ahir, de fet, les cases d'apostes no ho vam comentar, però fins i tot hi havia que no et permetien apostar pel Sabadell com a campió de la Supercopa de tan fàcil que ho veien, i en canvi era, crec que eren 20 euros per cada euro apostat si guanyava l'UPC.
Sí, i de fet hi havia alguna que sí que et deixava i que es pagava la victòria de l'Astralpool a 1 euro i 1 cèntim per cada euro apostat.
Que vagi per davant, que no és per fer promoció de cases d'apostes ni molt menys, simplement perquè sapiguem fins a quin punt això és simplement estadística.
O sigui, un termòmetre,
final,
sí.
Correcte, és un termòmetre de saber fins a quin punt eres favorit i al final el club va complir amb escreix amb aquest punt de favoritisme, amb un partit que és veritat, Vituri, que no va haver-hi una escletxa gran en cap moment, però com dius, prou còmode, no, l'equip de David Palma?
Sí, és que de fet no va tenir cap avantatge en el marcador l'UPC en tot el partit. Realment va començar guanyant l'Astralpool amb 2 gols en superioritat. És cert que va empatar l'UPC amb 2 gols de penal, però a partir d'allà avantatges tota l'estona de 2, 3 gols, 4, fins i tot el tercer quart. Es va acabar ficant una mica en el partit l'UPC amb un punt de fortuna, perquè va tenir 2 o 3 gols que van entrar allò de rebot, que si ara toca el cap de la Maika García, que si ara toca el braç d'una defensora. A veure, no és patiment, simplement hi havia l'opció, podríem dir-ho així, a minut i mig pel final, quan l'UPC fa el 13-11, dius, calla, que si fa els 2 gols en els seus 2 atacs que li queden i l'Astralpool no, podria, té opcions de forçar la tanda de penals, però llavors va aparèixer una tal Judit Forca, que va ser la millor la màxima golejadora, si més no, de l'Astralpool en 3 dianes, per fer una vaselina al segon pal, i acaba de certificar, de segellar aquest triomf per 14-11. Et sembla, Adri, que escoltem protagonistes?
Sí, mira, fa 24 hores sorties de la piscina Alfred Hayos, arribaves a l'hotel, era la prèvia del partit i havies parlat amb la capitana, Maika García. 24 hores després i amb el títol ja a la butxaca, a qui escoltem d'entrada?
Doncs mira, farem avui una bona bateria de protagonistes, començant per la protagonista, insistim, d'aquest 14-11, per l'autora del 14-11, Judit Forca, i sota el meu parer també una de les millors en el partit d'ahir, que va ser la rubinenca Bea Ortiz.
Molt contenta de poder jugar aquí fora de casa també i guanyar-la aquí també és un plus i ha sigut un partidàs i al final ho hem tret i molt contenta. Sabíem que l'UPC és un bon equip i que tindríem que estar molt bé en defensa, però al final el que et dic, hem tret el partit, hem estat bé en defensa i al final en atac han anat sortint les coses.
Crec que hem tingut el partit bastant controlat, sí que és veritat que sabíem on veníem, Venir a Hongria mai és fàcil, venir a jugar aquí, a casa seva. No crec que ens hagin pitat malament, però sí que és veritat que l'última part, pues, elles es fiquen a un altre to, es fiquen a jugar a un joc una mica més brut, i bueno, això al final es nota.
La Judit Vituri era la quarta pota de les Laura Ester, Mati Ortiz i Maika García, que havien guanyat ja les tres prèvies. En el cas de la Bea, crec, ara em llenço a la piscina i m'he millor dit, crec que és una dels que no tenia aquesta Supercopa al seu currículum.
A mi em va dir que sí que en tenia una. Em va sorprendre, perquè no... L'altra va ser el 2016, i bé, hauria de revisar, però juraria que el 2016 Bea Ortiz encara no estava a l'Astralpool. I amb el Terrassa de ben segur que no n'ha guanyat.
Estàs no posant sé, això el dit a la nafra, o com va això?
Una mica.
Ah, doncs mira. Arriba el Natació Sabadell el 2016.
Ah, doncs mira, just doncs,
per tant,
primers...
Per tant, sí. No guanya la Champions, però sí que havia guanyat la Supercopa perquè arriba just la temporada següent. O sigui que...
Sí, doncs l'afegim aquí a l'equació. No arriba al nivell, això sí, de les Laura Ester, Judit Forca, Maika García i Mati Ortiz, que aquestes han fet la plena. Al final també, Adri...
Sí, no, que t'anava a dir que on no hem fallat el càlcul és amb el cos tècnic i amb la directiva.
Sí, no, i fins i tot el que dèiem a la prèvia, d'aquest fet de desfer l'empat al capdavant del Palmarès amb l'Olympiacos, ara torna a regnar l'Astralpool en el Palmarès amb 4 títols, i per sota queda l'Olympiacos amb 3, amb 2 i el Buliagmeni i l'Horizonte. Però sí, va ser un títol celebrat, sobretot, ho dèiem a la prèvia, pel president Claudi Martí, perquè encara no tenia aquesta Supercopa, per moltes de les jugadores, i també, evidentment, pel cos tècnic encapçalat pel David Palma, que no havia amagat en més d'una ocasió que aquesta Supercopa li feia molta il·lusió.
Ja la tenim. Hi havia diverses jugadores i bueno, jo tot diria, i tot l'estaf, cap teníem la Supercopa, no? I una miqueta el que et deia, i no, que teníem moltes ganes d'aconseguir aquest títol que ens faltava, i sobretot aquest premi, no, a la temporada o a l'any 2023, després de guanyar la Champions, hem fotut aquí la guinda del pastís, no?
Doncs la cirereta al pastís, que deia el David Palma, amb aquesta Supercopa, la quarta a les vitrines de Can Llong. A la Illa Margarida va haver-hi també representació institucional ahir.
Sí, i de fet encara segueixen aquí a Budapest, perquè ara fa uns instants, mal moment per la connexió, just estàvem portant el menjar a taula,
Però... Què esteu fent, per cert? Què esteu fent? O sigui, ha sortit de l'hotel a les 11 del matí i crec que l'autobús cap a l'aeroport és d'aquí a mitja horeta, no?
Sí, d'aquí mitja horeta, 40 minuts. Mira, estem a la plaça, ara mateix, Borosmarty Ter.
Oh, com estàs millorant l'hongarès en 24 hores, eh?
Va, per favor. Roger Benet deu saber exactament on cau aquesta plaça. És una plaça força cèntrica.
Prop del Parlament, o no?
Diria que no, ben a la vora del Danubi, però no sé, tampoc.
El Parlament està tocant al Danubi, també, per això?
Sí. Sí, però com és petit, el Danubi... Sí.
No, i el Parlament, les dues.
No sé exactament, perquè sincerament no hi ha hagut temps per fer turisme aquí a Budapest. Ara estàvem fent una mica de temps aquí a una plaça per dinar abans d'anar a l'aeroport, però sí, insistim que aquí hi ha força representació institucional. Està el president del club, el Claudi Martí, està l'alcaldessa Marta Farrés, està la regidora d'Esports Montse González, que no es van voler perdre aquesta cita ahir a l'Alfred Hayos, i que també deien la seva, escoltem l'alcaldessa i el president del club, després del partit.
Ens agrada estar al costat de la ciutat en tots els seus formats, també en l'àmbit esportiu i com et deia, doncs, òbviament amb el waterpolo, que som un referent, sempre fem la broma que malgrat que no tinguem mar, doncs tenim piscines i tenim club natació, i a més molt contestes també de ser noies, no? Ara que l'esport femení, doncs, està tan de moda, dir, doncs, que la nostra ciutat tenim un club que porta molts i molts anys apostant per l'esport femení i, per tant, crec que és de justícia acompanyar-les també amb elles.
Jo crec que a vegades ho penso que potser ha arribat el moment de dir que això és part de la història d'aquest equip, però segurament és que aquest equip el que està fent és escriure part de la història, no? I això és molt important, i crec que encara és un motiu d'estar més orgullosos de tot el que estem fent.
I a nivell d'agenda, torneu a les 5, les 6 de la tarda des de Budapest, arribareu aquí a quarts de 9, si no m'he descomptat, Vituri, i a partir d'aquí què?
Doncs a partir d'aquí, déu-n'hi-do l'agenda que té l'Astralpool, eh? Ahir el crit que més ressonava a l'autocar era de festa fins dissabte, però no podrà ser així perquè dijous, demà al vespre, de fet, té partit de Lliga a l'Astralpool, a la piscina del Catalunya. Dissabte han de jugar partit de Lliga a casa contra el Real Canoe madrileny, però és que la setmana que ve, atenció, perquè l'Astralpool ha de jugar partit de Lliga contra el Mataró, serà dijous, s'ha avançat aquest partit, i després, a finals de novembre, estem parlant que hi ha el quart partit de la Lligueta de la Champions contra el Mulhouse francès. Per tant, agenda apretada, i de fet el mateix David Palma, després del partit, ja començava a passar, en certa manera, pàgina aquesta Supercopa d'Europa i a pensar en tot allò que ha de venir.
Aconsegueixes un títol molt important, però no podem relliscar. O sigui, nosaltres som ambicioses. Volem guanyar a Mataró, si podem, a Mataró va perdre contra Sant Andreu, si podem deixar-les ja a 6 punts, pues millor. I Mulhouse, bueno, s'ha vist que els equips de Champions fora de casa creixen molt, o sigui, aquesta setmana baixarem una miqueta. Mira, dijous ja juguem contra el Cata, dissabte tornem a tenir partit, no? O sigui que aquí això no para.
Doncs això no s'atura, però no s'atura amb una Supercopa a la butxaca, que tot és bastant millor i es veu d'un altre color. Vituri, et deixo acabar de dinar o tu ja has dinat?
He picat alguna cosa ràpida i he vingut aquí a un raconet perquè no em vegi tota la plaça fent la connexió. Ara ja et dic, la cara dels hongaresos que estan passant pel costat i veuen aquí el micròfon de Ràdio Sabadell és un poema, eh?
Conec la sensació. Clar, a mi em va passar, per exemple, a Sevilla i, home, alguna cosa t'entenen. M'imagino que a Hongria és una mica més complicat d'entendre't, però vaja.
Res de res.
Ens deixem alguna cosa?
Juraria que no, que com bé deies, l'avió surt al voltant aproximadament de les 5 de la tarda, per tant arribarà a l'aeroport del Prat cap a les 8 i res, tu, que demà hi ha partit de Lliga per l'equip de David Palma.
Bon viatge de tornada, Vituri, i una abraçada per tota l'expedició, l'enhorabona des d'aquí per aquesta nova fita històrica. Cuida't molt!
Una abraçada, adeu-deu!
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
De seguida marxarem d'Hongria fins a Malta, però fem aturada ràpida aquí a Sabadell. Parlem una mica de voleibol. El masculí de Superliga 2 del Natació Sabadell està sent una de les revelacions de la competició. Si bé és cert que finalment va claudicar contra el líder, el Sant Pere i Sant Pau Tarragoní, en l'última jornada, els de Roberto Pozzato van estar a punt de donar la sorpresa contra un equip que ha guanyat tots els partits i que fins al moment de rebre els nedadors també havia sumat tots els punts. El club, en portar el partit fins al tie-break, ha estat el primer en prendre-li un punt i fins i tot la cosa podria haver estat molt pitjor pels tarragonins, ja que els sabadellencs vencien per 0-16-2 abans que els locals remuntessin amb molt patiment.
Conseguimos sorprenderlos y ellos no empezaron, digamos, muy bien el partido. El primer set fue bastante contundente, el segundo fue más punto a punto y al final conseguimos llevarnos también el set. Luego ellos empezaron a jugar un poco mejor. Y claro, un equipo que cuando juega bien, pues es difícil estar a su altura.
Era el balanç del tècnic del club, un Roberto Pozzato, que tot i tenir el seu equip tercer classificat, haver sumat en tots els partits disputats fins ara i haver estat superior al líder en molts moments de partit, descarta posar-se com a objectiu lluitar per l'ascens.
Yo diría que no. O sea, primero porque no entra dentro de los proyectos de la... del club. Nosotros jugamos por la mejor clasificación posible y si fuera una fase de ascenso, bueno, sería fantástico. Pero vamos, no son los objetivos de esta temporada.
Aquest dissabte, 4:45 a les Naus, nova prova de foc per l'equip masculí del club amb la visita del Xàtiva, és a dir, del conjunt que se situa just per sota en quarta posició. El femení, de la seva banda, jugarà una estona més tard, a 6:45, a la pista del Múrcia. Les de Xavi Perales venen de caure a casa 1-3 contra el Premià de Dalt en el darrer compromís d'aquesta primera nacional i ara les nedadores són setenes a la taula. Bona volta per Europa que estem fent avui. Hem passat per Hongria amb el waterpolo i ara marxem fins a Malta perquè el sabadellenc Axel Aliaño és entre els 16 millors jugadors de billar anglès d'Europa. El billarista local, com dic, és a Malta, torna demà després d'haver caigut als vuitens de final de l'europeu, sent el català que ha arribat més lluny en aquesta competició. Repeteix així el resultat del Mundial de l'any passat. Des de Malta, Axel, què tal? Com va tot?
Hola, bon dia, bona tarda.
Iguales el resultat, em deies ahir que d'una banda satisfet per ser el millor català, però que de l'altra tens aquest puntet de ràbia per no haver pogut millorar aquesta última actuació en el Mundial a l'europeu que ha jugat ara aquí a Malta, no?
Exacte, sí, em va vas tenir que jugar amb un professional que, bueno, ja està fart de jugar amb aquests escenaris. I, bueno, a mi em va afectar una miqueta els nervis, que les coses són com són, però em porto aquesta experiència i aquesta lliçó, no? Per la pròxima, segurament, doncs, no crec que estigui tan nerviós, però molt satisfet pel resultat, la veritat. Me'n vaig amb una bona alegria, la veritat.
És que tu ets júnior encara, o sigui, competeixen a categoria absoluta.
Sí,
és com una petita victòria, en certa manera, no? T'ha arribat tan jove fins als vuitens en dues competicions internacionals seguides.
Sí, sí, efectivament. Per mi és un... Bueno, sí, és una alegria perquè, clar, sent júnior i veient que hi ha júniors que, clar, hauríem d'estar a sub-23 i com jo, jugant a menys, doncs, bueno, és més difícil, òbviament, però clar, com seré júnior per pocs mesos, bueno, al final, jugant a menys, d'arribar a aquestes rondes, dubto que hi hagi molta gent que ho hagi aconseguit, que per mi, personalment, ja, bueno, fica content. Però tot i així, ja et dic, em porto aquesta... i si hagués passat alguna cosa més, no?
Clar, al final, això de l'experiència, què es nota, Àxel? Sobretot en la gestió emocional, en els nervis.
Sí, exacte, exacte. Un cop tens el braç, al final és tot mental. És com, no sé, els escacs, no? Potser un cop tens l'estratègia ja depèn, suposo, de les emocions i imagino que també tenen que veure, però sobretot amb aquest esport, doncs, és primordial. Saber controlar que si vas guanyant quatre partides endavant i que en fallis una cinquena no t'afecti lo suficient com perquè no puguis jugar igual de sol, no?, que hi series abans. Llavors, clar, aquesta gestió d'emocions és el que al final marca la diferència. Això està més que clar, sí, sí.
I igualment, just abans d'anar cap a Malta, et vas proclamar campió de Catalunya de rànquing, que era com assolir el primer objectiu de la temporada.
Correcte, sí, sí, és l'únic que em faltava aconseguir, que per fi ho he aconseguit, i justíssim vaig estar entre dos, tres jugadors allà, i al final, a l'última prova, pues, vaig quedar campió i així quedant campió de Catalunya aquest any. I sí, sí, la veritat és que després de fa sis mesos, quan vam fer la trucada, quan vaig quedar campió de lliga individual, clar, el que em faltava era aconseguir això. I bueno, al final acaba la temporada amb una alegria. Seguirem treballant per aconseguir més.
T'anava a preguntar just per això, per acabar. Demà, tornar de casa des de Malta, de cara al futur, després d'uns vuitens de final en un Mundial, uns vuitens de final en un Europeu, campió de Catalunya de rànquing, que és el que et faltava, com comentes. Quins reptes tens entre mans ara de cara al futur?
Doncs mira, aquesta temporada vinent el meu objectiu és competir a la IPA, que és l'Associació Internacional de Jugadors Professionals, ja que gràcies a el que he estat aconseguint he aconseguit un sponsor i doncs mira, és l'oportunitat de jugar internacionalment amb els més grans i bueno, intentar fer-ho el millor possible allà.
Doncs,
per començar a competir a l'elit, com es diu.
Doncs poder fer aquest salt a l'elit, jugar amb professionals, com deies abans, i que no es noti aquest punt d'inexperiència, sent encara júnior entre els 16 millors d'Europa, no està gens malament. Àxel Aliaño, enhorabona per aquesta fita, per ser el millor català també en aquest campionat d'Europa de billar anglès. Bona tornada des de Malta, ja continuem amb aquests reptes. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada ben grossa.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Vuit minuts i les dues, hem de parlar encara de rugbi, de tenis taula i de bàsquet, perquè el Natació Sabadell de bàsquet masculí afronta el segon desplaçament seguit. Després de tres victòries consecutives, els nedadors van caure en l'últim partit 85-71 en un escenari de luxe, el Nou Congost, i contra un dels co-líders de la Supercopa, com és el filial del bàsquet Manresa. Tot i la desfeta, l'entrenador del club, Jonathan Ramírez, assegura que jugant així guanyaran molts partits.
Yo salí contento, la verdad, del partido. Tuvimos alguna laguna muy puntual, pero que fue muy cortita. Entonces, bueno, considero que si hubiera sido cualquier otro tipo de partido en otro escenario y a lo mejor contra otros jugadores, hubiera sido un partido que hubiéramos sacado bastante cómodamente, ¿no? Entonces, considero que estamos creciendo, cada vez se va sumando más jugadores. Entonces, yo saco una lectura bastante positiva, más allá de los 14 puntos de desventaja.
El club és vuitè en aquesta Supercopa, amb un balanç molt equilibrat, 3 victòries i 3 derrotes. I dissabte, a 6:15, com dèiem, segona sortida seguida, l'equip de Ramírez visita l'Ipsi, a l'Eixample, a Barcelona. El tècnic espera un escenari totalment diferent contra un rival de la part baixa que el de fa uns dies al Bages. días.
Es un perfil totalmente diferente, ya solo cambia la pista, ya cambia completamente. Entonces, bueno, para nosotros nos tiene que servir para volver otra vez a intentar esa victoria, que creo que si competimos como lo estamos haciendo hasta ahora podremos tener opciones y, bueno, vamos con todo el optimismo que tenemos encima.
Si el club suma 3 victòries, el balanç de l'Ipsi fins ara és de 2 triomfs i 4 desfetes en aquest primer mes i mig de Lliga. Per tant, arriba aquesta cita contra el Sabadell per sota dels nedadors. Hem estat a Hongria, hem estat a Malta, passarem també per Eslovàquia. I ho farem amb el tenis taula perquè el primer equip masculí del Natació Sabadell tornarà a la competició a la Divisió d'Honor després de l'aturada del passat cap de setmana, una pausa que ha servit als palistes nedadors per fer un reset mental després d'encadenar dues derrotes consecutives que han deixat el club a la zona mitjana-baixa de la classificació d'aquesta Divisió d'Honor. Diumenge, a 2:15 del matí, toca visitar el penúltim del grup, un Mollerussa que encara no ha estrenat el caseller, però compte perquè el tècnic Àlex Bocanegra adverteix que els lleidatans arribaran a la cita amb un reforç estranger.
El Mollerussa sí que és cert que no han guanyat cap partit encara, però tenen un jugador argentí que han fitxat per suposo que intentar mantenir la categoria també, i crec que amb aquest cap de setmana jugarà contra nosaltres, perquè pel que tinc entès és un jugador que juga sempre els partits de Mollerussa quan no li coincideix amb França, amb l'equip que juga a França.
Partit trampa, doncs, pel club, que ara mateix té un partit de marge respecte al descens. Veurem també si aquesta pausa de 15 dies haurà servit als nedadors per refer-se, tot i que per alguns dels jugadors de l'equip no hi ha hagut descans, començant pel mateix tècnic, Bocanegra, que explica des d'Eslovàquia això.
Durant l'aturada, pues, justament jo he marxat amb 3 jugadors del club, el primer equip, que és el Luca, hem marxat a Hongria i a Eslovàquia, a un contender de la Federació Internacional de Tenis Taula, i pel Luca realment aquesta aturada és bona, perquè al final li dona més rodatge, on inclús a Hongria ha fet quarts de final en la categoria de sub-15 i a sub-17 va passar una ronda del quadre final, i després el Joan i l'Aniol han tingut la primera sortida de temporada.
Un Joan Barberà i un Aniol Font, que de fet avui mateix jugaven i que són els altres dos jugadors del Natació Sabadell que acompanyen el del primer equip, Luca Chidaschelli, en aquesta aventura fora de les nostres fronteres. Acabem amb l'oval de rugbi. A les mans, les filadores del Vallès tornen a la competició diumenge a les 12 a les Fonts i ho fan rebent el líder la fusió del Cornellà i el Castelldefels. Fa dues setmanes que no competeixen les David Graner des de la derrota 20-18 al camp de les Tintoreres, és a dir, contra algunes de les seves excompanyes a la fusió de la temporada passada. La unió del Sabadell Rugby Club i de les Carboneres de Terrassa tanquen la primera fase ara sense renunciar a res, tot i la classificació del rival, com ha explicat l'entrenadora Bet Graner.
Aquest diumenge ja tenim l'últim partit de la fase prèvia i el que esperem és que sigui un partit molt igualat, tot i que elles van primeres, nosaltres portem 2 setmanes preparant el partit, centrar-nos sobretot en l'atac i consolidar l'estratègia, que ja vam veure que començàvem a treballar contra Tintoreres, tot i que va ser un partit amb Tintoreres que vam perdre, vam dominar el partit en atac i van cometre errors individuals que ens van fer perdre el partit i no aconseguir més punts. Llavors, a partir d'aquí ja vam poder començar a treballar i ens hem centrat aquestes dues setmanes a consolidar l'equip i la nostra estratègia en atac.
Centrades, per tant, en el joc ofensiu, de moment les filadores han guanyat només un dels 4 partits que han jugat. Graner reconeix que tenen ganes que es creï ja el nou grup després d'aquesta jornada i que el nivell dels partits a la nova lliga sigui força més per ell del que han tingut fins ara en aquesta primera volta.
Sí que esperem que al final, quan surti la classificació ja de la lliga, ens puguem trobar amb equips més del nostre nivell i que siguin competitius, com Tintoreres, Granollers, i que aquí ja amb més experiència i l'equip més consolidat de la fusió, doncs puguem tirar endavant i demostrar realment el que estem treballant als entrenaments.
Diumenge a les 12, a les Fonts, Filadores del Vallès contra Cornellà Cruc. El Sabadell Rugby Club masculí no juga aquesta setmana. L'equip de Josu Quintana és tercer amb 3 victòries i una derrota després d'haver obert forat, ja que en l'últim partit van guanyar el seu més immediat perseguidor, el Ripollès, per 5-24. Francesc Farràs i Ilan Bomrel van ser els principals anotadors. Només el Químic B segueix invicte, però això sí, serà el rival dels sabadellencs, no aquesta setmana, sinó la setmana que ve, quan es reprengui la Lliga. Ràpidament, repassem en qüestió de 20 segons què tindrem al menú del dia de demà, dia 9 de novembre, dijous, amb tota la última hora del Centre d'Esports Sabadell i un ex del Barça Atlètic com Adrián Hurtolà, ara capità i porter del Sabadell, parlant d'aquesta visita al Johan Cruyff. Tindrem futbol sala, tindrem futbol juvenil i també anirem amb la gent del Motor Club Sabadell que preparen la Ronda de la Llana per aquest cap de setmana. Això demà a la una, suposo, em llenço a la piscina amb la Beatriz Aguilar també al control de som. Diu que sí, des de l'altra banda del vidre. Ara qui entra a l'estudi 1 és el Pau Duran. Per tant, ara toca posar-nos al dia amb el Notícies Migdia i amb tota la gent dels informatius d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Per recuperar aquest hotel suís o el que vulgueu, podeu anar al podcast a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, @radiosabadellax. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.